Amb les amigues, quan sortim de festa, sortim a sopar, sempre ens apuntem al número de la matrícula del taxi quan algú puja un taxi, per si passa alguna cosa.
Quan les dones no fan el que s'espera d'elles, sempre hi ha algú disposat a resumir la seva vida en una colla d'etiquetes. Sonada, bruixa, promíscua, immadura... La llista ja sabem que sempre és molt llarga. Avui a les dones i els dies parlarem de la princesa del pop, Britney Spears, una dona que ha rebut tota mena d'atacs per com ha viscut la seva vida, però sobretot se l'ha infantilitzat i encasellat perquè no s'escapi de la idea sexista de com són les dones i què volem. Ara surten les seves memòries i és un bon moment per parlar-ne.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Trust in me. In all you do, have the faith I have in you. Love will see us through if only you trust in me. Why don't you trust me? Come to me.
Oients, veniu a nosaltres també. Per què parlem de la Britney Spears i ara sentim la Tay James? Perquè potser abans no existien les xarxes socials, però si n'hagués hagut probablement en aquella època, no hauríem parlat d'una altra cosa que l'addicció a l'heroïna de la Tay James. Les dones, ja sabeu, no poden cometre errors. I la James, evidentment, també era americana. Per això nosaltres tenim un corresponsal que adorem, que és Francesc Garriga, que també és de les Amèriques i sap perfectament què està passant aquests dies amb la Britney Spears. Sí o no? Ara en parlarem.
Sí,
sí,
home, sí.
Estàs encantat,
home,
eh?
Home, és un tema que mai m'hauria imaginat que acabaria fent per la ràdio, però...
Escolta'm,
però que és,
tot és
molt
començar.
Interessant.
Tot és
sí,
començar.
Sí, 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 i posar-s'hi, exacte. There's only two types of people in the world.
D'aquí unes hores es posa a la venda als Estats Units el llibre de la princesa del pop. Sí, amigues, parlem de la Britney Spears, que publica The Woman in Me, la dona que hi ha dins meu. Ho ha d'explicar ella perquè alguns no s'ho creuen. Traduït al castellà com La mujer que soy. Es tracta d'una autobiografia que aquí no veurà la llum fins dijous, però a nosaltres ens encanta avançar-nos a tot això i tenim la Marta Pallarès, que és una fan de la Britney Spears i cap de premsa del Primavera Sound.
Fan i redempte, sense cap mena de complexes, ho afirmo aquí on faci falta, i avui parlarem de la veritable dona que hi ha dins de Britney Spears, que segurament molta gent no la coneix i ella ens ho explica en aquestes memòries.
Ara en parlarem amb la Marta Pallarès, però primer volíem parlar amb el senyor que tenim a Amèrica, és el Francesc Garriga. No sé si ja s'han mirat les 275 pàgines de memòries.
Totes no.
No te les has baixat en plan clandestí d'algun lloc?
No,
jo t'imaginava, eh?
No, no, però pensa que han publicat, aquí ho fan molt, els llibres aquests interessants, gairebé que els destripen tots 10 dies abans, potser també perquè la gent se l'acabi comprant, no? Però el més sucós
vols
segurament...
Vols dir que és tota una manera de màrqueting, no?
Absolutament. Jo no sé si a l'Estat i Europa això es fa tant, però aquí sempre que hi ha un llibre polèmic, el millor ja ho saps. Després te l'acabes comprant perquè t'interessa i vols veure tot com s'explica, no? Però, vaja, suposo que en parlareu després també, però hem llegit la història de l'avortament, hem llegit com parla de... milions de celebrities. Per
del
tant,
Justin
que,
Timberlake, no? M'imagino.
Per exemple, sí, molt, de Justin Timberlake o del seu pare, és a dir, que evidentment els grans noms hi surten, però també altres noms inesperats, i el cert és que hi ha expectació, evidentment, és una personalitat que genera moltíssim d'interès, i fixa't, és un llibre que no ha sortit encara a la venda, i ja ha arribat a estar al top 10 dels més venuts a Amazon.
Però a veure com pot ser això.
Bé, perquè la gent se l'encarrega perquè quan ja surti demà, diguem-ne, doncs ja es comenci a enviar
bé,
i la gent ja el tenia demanat de moltes setmanes. Sí, sí,
I al carrer se'n parla, no sé, on se'n parla en aquests llocs?
Clar,
a veure,
això,
tu vas a la cafeteria fa... i la gent està comentant la Britney o no?
Imagino que depèn de quina cafeteria, però potser Washington és la ciutat menys indicada per això, perquè aquí es deu parlar, i es parla, ja t'ho dic jo, més d'Israel que de la Britney aquests dies.
Ja.
Però en tot cas sí que és una qüestió que ha estat sobre la taula i que n'han parlat les revistes i els mitjans especialitzats habituals, no? La revista People, TMZ, aquests que sempre han parlat de la Britney per bé o per mal, però també hem vist articles molt seriosos. I, per exemple, hi ha una crítica del llibre al New York Times que fa doncs, una anàlisi molt profunda del que explica Britney Spears, de la seva personalitat, de què es pot esperar d'aquest llibre i, sobretot, de quines conclusions se'n treuen. Per tant, jo et diria que, després de molt temps... Britney Spears segueix en conversa, no deixa mai de ser conversa, perquè és un personatge que té molts
polièdric,
punts de vista...
Polièdric, ara es diu així, polièdric.
Exacte, polièdric, i que fa coses que a vegades sorprenen, i que a vegades dius, però ostres, què li passa pel cap? A vegades ha estat immersa en polèmiques allò no buscades, però en canvi ara se la prenen seriosament.
I escolta, ara se l'escolta. Això t'anava a dir, quina imatge tenen els nord-americans de la Britney Spears? És a dir, és com dèiem al principi del programa, una mica la imatge aquella de una mica no toca ni quarts ni hores, la tenen com una mena de Barbie nacional, és a dir, què és el que s'espera d'aquesta dona?
Jo crec que és un personatge que ha anat evolucionant, que evidentment fa 20 anys era aquest ídol de masses que enlluernava i que tenia adolescents sobretot, no? I gent jove en general i fans de la música absolutament bojos per ella, que després va passar aquesta època de pou, que gairebé que la gent sentia una mica de llàstima per ella, i després d'unes últimes... uns últims anys on gairebé que semblava una caricatura, et diria que ara amb aquest llibre aconsegueixen centrar una mica aquesta imatge i veure que, clar, que aquesta caricatura potser també s'explica per aquest pou anterior i que aquest pou anterior s'explica... És a dir, que aquesta muntanya russa, com que ara hi ha certa perspectiva i potser se la prenen una mica més seriosament. Evidentment es veu com un ídol caigut que ara surt una altra vegada d'aquest pou i es reinventa prenent-se també potser ella mateixa a si mateixa de forma més seriosa.
Doncs escolta, Francesc Garriga, et demanarem que te'l llegeixis i potser et truquem d'aquí uns dies i fem un examen, què et sembla?
Ostres, un examen amb dinispis. Això sí que no m'ho esperava.
Ja veurem, ja en parlarem. I
molt
si no,
bé,
com a mínim, doncs escolta, ens expliques el que vagi passant durant aquests pròxims dies sobre aquesta dona que desperta de tot.
De tot. Mai més ben dit.
Admiració i rebuig, també, a parts iguals. Moltíssimes gràcies, Francesc Garriga. Una abraçada.
Adéu-siau, bona nit.
Marta Pallarès, periodista musical, dona que estima la música. Per què aquesta passió per Britney Spears? A tu què és el que més t'agrada de Britney Spears? La música o el safareig?
Jo diria que ben bé, parts iguals. Jo vaig anar a veure la Britney Spears a Londres i va ser una de les molt poques últimes actuacions que va fer. Britney Spears la van apartar de llum i taquígraf el 2019, va ser l'última actuació que va oferir.
I vas anar el 2019 expressament a Londres per veure-la, eh? Parlant amb aquest tipus de persona.
Estàs parlant amb aquest tipus de persona que l'estiu del 2018 se'n va anar a Londres a veure-la. Crec que potser perquè sospitava que no hi hauria oportunitat de tornar-ho a fer. Va tenir una residència a Las Vegas, això que fan els grans quan ja comencen a estar una mica de capa caiguda, tipus Elvis. Doncs ella va estar uns mesos a Las Vegas, després va dir, saps què, que portaré el tour a Europa, i vaig dir, aquesta és la meva. I efectivament, uns mesos després, deien, Britney, carinyo, que estàs una miqueta perquè et tanquin, i efectivament no va ser literal, va ser literal, la van tancar.
Ara parlaríem de Nina Trencada, si es parla amb aquests termes, no? Però podríem dir que d'alguna manera se l'ha portat cap allà, no? Marta?
Jo no crec que hi hagi cap Nina Trencada que s'hagi trencat tota sola.
Exacte. O sigui, perquè explica'ns una mica la biografia, per qui no la conegui, de com ha anat una mica, no? Perquè nosaltres gairebé sempre sabem només allò que apareix, podríem dir, per les revistes del cor, no? O per les xarxes socials. Però aquesta dona també va fer coses bones per la història del pop.
N'estem escoltant una d'elles. Britney Spears, que molta gent no ho sap, però ha escrit molts i molts dels seus hits, ella va començar com un ídol d'aquests juvenils que cantava
Disney, no?
A Disney, exacte.
Com l'Ariana Grande, l'Oliver Rodrigo, etc. No?
I cap d'elles jo diria que no té talent, o sigui, són ties que són espectaculars cantant o produint o el que sigui, passa que, clar, comencen al Disney Channel i sembla que després no se les prenguin seriosament. La Britney Spears, ja fa 25 anys que es diu aviat, que va treure el primer hit de Baby One More Time, aquell que ella ballava amb les cuetes de col·legiala, però molt aviat la van començar a sexualitzar. Es van adonar que hi havia un potencial enorme, van fer aquestes coses tan habituals d'enfrontar-la amb un altre ídol juvenil, com era la Christina Aguilera, i llavors, a partir d'allà, ella va començar a estar en mans de la indústria, de la família, i ahir va ser ja
I això t'anava a dir, un altre ídol infantil, però una altra dona, per continuar amb la idea aquella de que les dones s'odien i que les dones tenen enveja unes de les altres i tot això. O sigui, és a dir, sembla que l'anem posant sempre en una capseta on ella no mana, no?
Efectivament, en aquest cas, la Christina Aguilera era la que era una mica més rebel, la que era més atrevida, i la Britney, tot i que sí, ballava d'una manera força sexualitzada, tot i que ensenyava una miqueta més, sempre va ser la bona.
Era la rossa, no? I l'altra era morena.
No, també era, no, era també rossa, era rossa també. La Christina Aguilera. O si no, les feien ser rosses, que això també s'ha estilat
també,
molt.
També. Per cert, si vosaltres sou fans d'aquest parell i de la Britney Spears, 93207474, que ens encanta que ens truquin els oients explicant-nos què són per ells, perquè potser hi ha gent que això ja l'ha demanat a Amazon i que està pendent de tot això.
A veure, els milers, milions de seguidors que té la Britney Spears no surten d'enlloc. És a dir, que jo crec que algú que ens està escoltant també deu estar una mica sonat per la Britney, com ho puc estar jo mateixa, i que també la segueixen a xarxes i que també han decidit que volien comentar les seves coses quan ella va capar tots els comentaris al seu Instagram i la gent va començar a obrir comptes només per comentar el que no podien comentar en el compte oficial de Britney Spears. Fins a aquest nivell arriba
de bogeria per ella. Doncs sentim una altra cançó, la Britney.
Sempre.
I ara em parles, no sé, perquè abans m'has espantat quan venies, perquè m'has dit que em parlaries dels seus gossos, que em parlaries del seu pare, i jo dic, home, amb tota aquesta informació...
Però se sembla.
Estic a les teves mans. Baby, can't you see I'm calling? Us hauríeu de veure aquí a la ràdio com estem movent els malucs. Marta Pallarès, què? Més coses de Britney? Explica'm coses, perquè va haver aquell moment del Free Britney. Que ara ho diem molt ràpid,
això.
Eh? Meravella.
És que és meravellós.
Meravellós.
És que la producció de Toxic és una de les cimeres de la producció de la música pop recent. Passa que no ens la prenem seriosament perquè ens han fet que no ens la prenguéssim seriosament.
I perquè també quan estaves trist i feies discos des de la presó, estic pensant en Johnny Cash, i ets un home que havies tingut mala vida, se't permetia. Però si ets una senyora que ha fet tot això i a més fas cançons pop que són divertides i que apel·len a la diversió, doncs ets una perduda.
Aquesta cançó és Tòxic, així és com s'anomena, i jo crec que realment el més tòxic que ha passat a la vida de Britney Spears va arribar després de que en un moment de xaladura absoluta en la qual li van prendre la custòdia dels seus fills, perseguida pels paparazzi, veient com la seva vida estava sota la lupa d'absolutament tots els mitjans de comunicació, com el matrimoni que s'esfondrava, també estava comentat sent dia sí, dia no.
El matrimoni amb el Timberlake com un altre?
No, amb en Timberlake no s'hi va acabar.
No, ja
No. Amb en Kevin Federline, que era un dels seus ballarins. Amb en Timberlake no s'hi va acabar de casar mai.
Van estar amistançats.
Sí, amistançats fins al punt que ella va quedar embarassada d'ell, va avortar, van decidir-ho junts, però ell no es va comportar precisament com un bon company. Mentre ella, això ho explica en el llibre, estava patint dolors horrorosos mentre estava patint aquest avortament, ell es dedicava a tocar la guitarra, a veure si
per
així...
Per amenitzar el moment, no?
Sí, a veure si ell així doncs es calmava una miqueta, com si el dolor d'un avortament ens pogués passar amb una cançó pop. Ja. Això ja diu molt també de com se la prenien de poc seriosament.
Però no sé com ho veus, això li ha passat després, però potser el moment ja d'entrada més tòxic, podríem dir que és el seu pare, no? El seu pare ha estat una figura terrible. Tota la història de Britney.
No, i tant. El que estàvem dient, que després d'aquest moment el que va perdre la custòdia dels fills i l'estaven perseguint absolutament a tot arreu, va haver-hi aquell moment que s'ha fet icònic i que se n'han fet samarretes i se n'han fet tasses de cafè i de tot, que deien, escolta, si la Britney va poder sobreviure el 2017, el 2007 tu també pots sobreviure aquest dia. Va ser el moment en què ella es va rapar el cabell, que va començar cops de paraigua contra un paparazzi que la perseguia. Després d'aquest moment van dir alguna cosa hem de fer perquè la Britney no està bé i van decidir que tota la seva fortuna, totes les seves decisions i, en definitiva, tota la seva vida passaria a mans del seu pare, que va exercir la tutela legal i absoluta de totes les decisions de Britney Spears.
Una altra vegada infantilitzada. Estem pensant també que Amy Winehouse és una altra víctima de les decisions del seu pare. O sigui, és una figura, allò, la figura del pare, com les va, d'alguna manera, matxacant, no?
Fins al punt que ella explica en el seu llibre que no tenia cap mena de capacitat de decisió sobre el seu propi cos. Ella deia que ella volia tenir un altre fill, ja en tenia dos, i que no li deixaven retirar-se el DIU, perquè ella no podia anar al metge simplement i dir m'agradaria fer això, m'agradaria lligar-me les trompes o m'agradaria que em traguessin el DIU. Ella no podia fer res, perquè legalment totes les seves decisions passaven per mans del seu pare. I aquí va generar-se el moviment de Free Britney. Amb aquest hashtag la gent va començar a dir per xarxes...
Allibereu-la, no? Deixeu-la anar.
Deixeu-la anar, que la Britney torni a ser lliure i que es pugui equivocar, perquè és el problema que mai s'ha deixat la llibertat de que aquesta dona fes el que li donés la gana, encertat o no encertat, que es pogués equivocar. Li van prendre ben bé 10 anys de la seva vida.
10, que es diu aviat, això,
Va aconseguir alliberar-se d'aquest feix fins al 2021.
Déu-n'hi-do, parlant de Britney Spears perquè surten les seves memòries, sentim un altre tema i podeu trucar al 93207474. Fans de Britney Spears, us estem esperant. Hi ha tantes coses a la biografia de la Britney que és que ara ja no sé per on m'aniràs. Què em vols explicar més de la Britney? O sigui, què és aquelles coses que t'atreveixen més o que et fan més ràbia de com se l'ha tractada?
Alguna de les coses que em fan més ràbia de com se l'ha tractada jo crec que seria d'alguna manera que sempre tota la seva vida ha estat mediatitzada a través d'un home. Sí, ja estava menjant.
Això em sembla que els hi fan a totes les dones, Allò, estàs casada, no estàs casada, si tens parella, si tens fills, o sigui, sempre les nostres biografies estan lligades a un mascle, no?
Aquí sempre ha estat el cas, i en el cas de Britney és això, com deies, els primers nòvios, que si els seus fills, ha estat casada dues vegades, després ha estat el seu pare, i una cosa que em sap fins i tot greu, com si fos ella la meva amiga, saps? És que en el llibre...
No sé que truqui la Britney, no?
Britney, truca'ns, perquè estem aquí preocupats per tu.
Exacte.
El llibre l'acaba explicant que havia trobat en Sam Asghari, el que era el seu promès en aquell moment, l'home amb qui volia estar, que li havia...
Se sap els noms dels nòvios, a mi, això em preocupa.
El nòvio no, que després va ser el marit i li va durar menys el marit que la tutela que li va exercir el pare. Quan estava escrivint el llibre s'hi havia casat i poc d'un any després, és a dir, fa un parell de mesos, Sam Asghari va demanar el divorci. I això és una cosa que em fa molta ràbia perquè és evident que aquest senyor algun calaret hauria de treure tot això, tot i que van signar un acord prematrimonial. Estic bastant avergonyida del meu coneixement sobre Britney Spears, me n'estic adonant.
No, m'està agradant.
Molt
bé. Agradant.
Doncs jo crec que algun calaret hauria de treure.
I ara, clar, ha passat tot això, va passar el fet de la custòdia del seu pare, ha passat per tots aquests matrimonis, els problemes amb les drogues, els problemes també amb la premsa, perquè va acabar farta, que també ho entenem. On està? On està ara Britney? O sigui, aquesta Britney que ha escrit aquest llibre i que diu The Woman on Me, o sigui, aquesta dona aquí a dins meu, Què li passa a la Britney? Ara traurà discos? No traurà discos? Amb aquest llibre es comprarà una casa a Malibu? Una altra casa a Malibu?
A mi m'agradaria poder-te dir que Britney està en un lloc bonic, que està tranquil·la, pausada, que li agrada beure's el te de les 5 de la tarda, però la veritat és que Britney ara mateix està com una absoluta maraca. Hi ha gent...
Home, no, que... tallarès, això no m'imaginava.
Doncs és així, perquè Britney ara mateix el que es dedica és a gravar vídeos d'ella a Instagram on gira com si fos una baldufa durant 23 hores seguides, amb molt poca roba, habitualment, i vídeos que ja realment no em porto
cap. Però sense música, eh?
Sense, bueno, música que no és la seva.
D'acord.
Posa una música de fons i ella
ara
balla.
Ara li preguntem al Josep d'Horta, que el tenim al telèfon, si ell també ho fa això els matins. Josep.
Hola, Montse.
Bona nit, com estàs?
Molt bé. Mira, em preparava per dutxar-me, però vull dir, escoltant a la Montse...
Home, que escolta'm, truca'ns net sempre, eh? Truca'ns net, eh?
Home, sí, dona, i em posaré una mica de bàlsam a la cara. Que
clar que sí, ser, clar que sí.
Són molt polits.
Aftershave. Molt, polits. Escolta, Josep.
Sí, sense alcohol.
Per què t'agrada la Britney?
La Britney és primera vegada. I mira, jo te puc explicar que s'ha reconegut oficialment que la Britney és bipolar, té una malaltia mental, i que estava desajustada per la
medicació, li faltava medicació.
Li faltava medicació o que estava molt controlada pel seu pare. I diguem que s'ha destapat la caixa dels trons, ella surt alliberat declarant aquesta opressió, ha guanyat el pleit i s'ha beneficiat de que la fama pugui seguir endavant, tot i que el Crepúsculo de los Dioses és una pel·lícula molt recomanable quan hi ha aquest que l'heu de revisitar, mostra que la gent pot anar en declive, però que passant pot sortir, i que és un nou ressorgiment de la Britney. La Britney,
sí, que tu creus que ara la Britney li anirà bé tot, a partir d'ara, o li anirà millor?
Home, volia posar la mà al foc, que sí, Montse, i que suri la seva carrera, i si no, que es dediqui a altres coses, perquè sigui feliç, que no, jo no sigo feliç de golador.
Això segur que acabes de dir, això segur que li ha agradat a la Marta Pallarès.
Home, sí,
perquè... Que no l'hem deixat ser feliç amb aquesta noia.
No, l'hem deixat, jo crec que s'ho mereix, i acaba de treure una cançó ara amb l'Elton John, sí, que també en sap molt d'això, de passar per moments molt foscos, d'estar ficat en temes de drogues. En el cas de la Britney eren drogues, diguem-ne, legals, però que la tenien sotmesa, com ara deia el Josep, per la seva malaltia mental, i esperem que sí, tu, que faci cançons amb l'Elton John, amb qui ella vulgui, però que faci el que vulgui, una miqueta centrada, això sí.
Necessita ajuntar-se amb gent que li aprovi...
Que li donin caliuet.
I que li donin pau, perquè si no es trobarà amb trebancs i pers al camí com sempre es troba.
Josep,
bona nit.
No, una última pregunta.
Digue,
el llegiràs el llibre o no?
El llibre que ha escrit...
Sí, les memòries.
Que està a les biblioteques.
Aviat. A la Biblioteca d'Horta. A la Mercè Rodoreda hi serà.
A la Camp Mariner.
Molt bé, doncs la Camp Mariner.
Sisplau, com es diu?
Woman,
la dona que hi ha en mi.
La dona que tingui...
Woman in me.
Exacte.
La dona que hi ha en mi.
No se'n parli més.
Woman or man, the one be free.
Exacte, moltes gràcies, Josep. Bona nit.
Love and peace.
Vinga, amor, adéu. Blue jean baby. El que deies, eh? Aquí amb l'Elton John. L'Elton John sempre en busca de les princeses perdudes, perquè la princesa del pop, la Lady Di, sí, te n'adones, no?
Doncs sí, té també una mica de tirada.
De fixació.
Potser també perquè ell va ser una mica nina trencada en el seu moment, perquè quin historial d'addiccions i de pou que té l'Elton John i se n'ha sortit. Així que potser per això té una mica de tendència a juntar-se amb persones que també saben el que és passar-ho malament. A mi la Britney em fa tendresa, però sí que és veritat que ha tingut actituds molt erràtiques darrerament, el que ha fet que molta gent que havia demanat que s'acabés aquesta tutela, que eren uns defensors del moviment de Free Britney, ha dit, ostres, doncs potser sí que estaria bé que estés ben assessorada, no vol dir evidentment que estés sota la tutela fèrria d'algú que li controla la vida, però és que hi havia...
Però algú que l'ajudi des d'una altra manera, no dient-li el que ha de fer, no? Que l'acompanyi.
Que l'acompanyi.
Marta Pallarès, convidadíssima sempre que vulguis a parlar de fenòmens pop. Per cert, que nosaltres, que som un fenomen pop nosaltres mateixes, aquest divendres anem a Lleida a fer programa a l'Orfeó de Lleida, el Festival Intangible, un festival que porta dones, electrònica, intel·ligència artificial, moltíssimes coses, i tenim ganes de convidar els oients, i com que som molt generoses a les dones i els dies, us farem un regal. perquè, si voleu, podeu venir la nit de dissabte 28 a diumenge 29 i us paguem un cap de setmana, o sigui, allò, una nit d'hotel, a l'Hotel Real de Lleida, amb esmorzar inclòs, i, doncs, esmorzar i el que convingui. Què heu de fer per aconseguir aquesta nit d'hotel? Doncs enviar-nos un correu electrònic, així de fàcil, a donesidies@catradio.cat, explicant-nos per què ha de ser per vosaltres. L'excusa típica, no? Moltes gràcies, merci.
Adéu.
Marta Pallarès, vols vindre amb nosaltres a Lleida?
Sí, jo puc participar?
Sí.
Fantàstic.
Però
ara mateix,
explica per què vols estar amb nosaltres.
Oh, perquè jo estaria amb vosaltres sempre.
Sí, aquesta és l'actitud. donesidies@catradio.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Obri els ulls, veureu tot nou. El que era tan clar semblava clar i just ara ho és. Remolins fets de cendra i foc. Fins i tot l'hivern és ple de flors.
Són 12:15 de la nit, estem en directe, són les dones i els dies. Venim de parlar de la Britney Spears, que segurament tindria un capítol amb això del que parlarem ara, perquè les dones, ja sabeu que sempre se'ns ha dit que ser mare és el millor que hi ha a la vida, però no tot són flors i violes, hi ha embarassos difícils, parts durs, postparts complicats. Avui volem parlar de la depressió postpart, però no només de depressió, sinó de com arribem moltes vegades a la depressió, no? Una realitat que afecta a més d'un 10% de les dones, però que encara avui és una gran desconeguda. Sovint es diu que és un tema d'hormones, que és un tema genètic, sempre, no sé per què, la culpa és de la dona. Però hi ha molts més factors que poden desencadenar-la, per exemple, la violència obstètrica. D'això moltes dones, doncs, que han parit, ens ho podrien explicar. Per això avui hem convidat a l'estudi la Irene Lapuente, benvinguda.
Moltes gràcies.
Que és directora de l'empresa de divulgació científica La Mandarina de Newton i impulsora del projecte obstètric Coevolution, que tu bàsicament el que volies una mica era compartir el que t'havia passat i preguntar-te, fer-te preguntes, no, en el fons?
Bé, sí, jo tinc una crítica molt gran a l'hospital, que és un hospital de referència, que parla molt de la innovació, i m'agradaria, doncs, que la major innovació és escoltar les dones. I no es va escoltar massa ni la meva opinió ni la meva experiència, i com que precisament a La Mandarina ens dediquem a escoltar usuaris per fer ciència ciutadana i per treballar amb les persones, doncs vaig pensar, bueno, doncs si ells no les escolten, les intentarem escoltar nosaltres i a veure si fem, no?, una mica com vosaltres, d'altaveu, perquè se les senti.
Expliquem una mica, en aquest projecte el que vau fer és ajuntar mares i professionals, perquè sembla que sempre van per separat, no?, i hi ha com més com una mena de jerarquia, per veure com les pràctiques durant el part poden desencadenar aquesta depressió postpart. No és molt exòtic, no estem parlant de coses molt rares, no?
No, de fet,
estem parlant de coses molt concretes.
De fet, és això que deia d'escoltar. Escoltar al final és una cosa relativament senzilla. I bueno, sembla que no és tant.
Quines són, per exemple, les pràctiques, per posar exemples, que poden desencadenar una depressió postpart?
Doncs mira, des d'una inducció, una cesària, o l'ús de forceps, o les episiotomies, són tot coses que afecten a... Bueno, segurament no és el tipus de part que havies esperat. És possible que algunes t'arribis a qüestionar quin és el grau de necessitat que hi havia, i com que això no ho acaben d'explicar bé i tenen molta pressa, parlo en general, doncs això genera que l'experiència sigui molt diferent a la que t'imaginaves i que quedi com, no?, a vegades em deien com un glaçonet a dins teu, que si no li poses escalfor, no?, doncs fa mal, crema.
Uh-huh. Tu vas tenir una situació que va fer, una situació que vas viure quan vas parir, que et va portar a plantejar-te tot això, no?, i a intentar ajudar altres dones.
Sí, sí, jo em vaig sentir enganyada, estafada per l'obstetra que em va tractar a Sant Joan de Déu. Ell em va assegurar que una inducció era exactament igual, pràcticament igual que un part natural, perquè era la mateixa molècula la que intervenia. Clar, No s'assembla de res. Una inducció és el més allunyat d'un part natural. De fet, la inducció desencadena, i això també ho hem vist amb els tallers treballant amb les mares, que aquest part sigui infinitament més medicalitzat i instrumentalitzat, perquè bueno, ja comences amb la pròpia inducció, ja sigui física, química, però després ha d'estar monitoritzant tota l'estona, això també estàs lligada, aquí hi ha d'haver epidural sí o sí perquè no és suportable, això fa que s'aturi el part, molt sovint hi ha cesària, vull dir que, i si no hi ha fòrceps...
Clar, sense saber-ho, sense haver passat per aquesta situació que tu has passat, el que diria és que no respecten el temps de les persones i el temps de les mares, no?
Sí, sí, hi ha una necessitat d'acceleració, no sé si és com la vida moderna, no?, que anem tots una mica de bòlit, doncs també, sembla també que això ha arribat.
Punt, també hi ha aquell punt, espera, que em va bé induir-te aquest cap de setmana, perquè la setmana que ve me'n vaig a Becaire a Beret.
Podria ser, clar, jo...
Ja ho dic jo.
Jo, les motivacions és una de les coses que cerco i la veritat és que el grup de professionals que s'han apropat a col·laborar amb nosaltres tenim molta sort perquè són professionals doncs, que han reflexionat molt sobre el tema, que estan molt a prop de la nostra visió i llavors no, intentem indagar, però sí que surt aquest tema de les presses. No? Hi ha presses o si han sortit anècdotes o explicacions de que hi ha hospitals que de cop i volta tothom neix amb dimarts o és casualitat. No? Vull dir que aquestes coses sí que com a mínim passen.
Només rentou massa cara quan me mori no em vestiu. Només rentou massa cara.
Parlant de violència obstètrica i de com és causa de moltes depressions postpart, i la Judit Pastor, justament, que ens vam emocionar amb aquest tema i que ens va doncs, tocar, tu vas parlar amb una mare i una professional que ha participat en aquests tallers, no, Judit?
Sí, vaig anar a una de les sessions que feien a Barcelona i vaig poder parlar amb l'Aina, que és una mare, i la Laura, que és una obstetra. Començo a presentar-vos l'Aina, té 35 anys, un fill de 3 anys que es diu Guim, i en el seu cas no va ser fins al cap de 2 anys d'haver sigut mare que li van diagnosticar una depressió. I ara, arran de compartir la seva experiència amb altres dones i també de fer teràpia, que per cert s'ha hagut de buscar ella pel seu compte a la sanitat privada, doncs finalment se n'ha pogut sortir. El que passa que el procés fins
Tenc
a arribar...
que és una de les dones que participa sí. en tot aquest treball de la mandarina de Newton.
Exacte,
eh?
Com elles són moltes més les dones que es van reunir uns dies i van posar en comú les seves experiències i a partir d'aquí la Irene ja ens explicarà les conclusions a què van arribar. No? En el seu cas, doncs, dèiem, fins al cap de 2 anys a ser mare no li van diagnosticar aquesta depressió postpart i el procés per esbrinar què li passava va ser força llarg. Ella va haver un punt que es va començar a trobar malament, primer tenia angines, després molts mals de cap, després marejos i no sabien ben bé què tenia fins que van a petar a una psiquiatra que li va dir que realment tots aquests símptomes podien venir d'una depressió postpart no diagnosticada que s'havia anat fent grossa.
En cap moment vaig pensar que pogués estar relacionat amb això. O sigui, jo la meva sensació era que al matí m'aixecava i no podia cuidar el meu fill. O sigui, sempre he sigut una persona autònoma, condueixo tal. No podia ni agafar el cotxe ni fer-me càrrec del meu fill quan em despertava els matins. I havia sentit a parlar de la depressió postpart, però no mai ho havia relacionat d'aquesta manera, ni molt menys. Igual que el tema de l'ansietat, no? Quins són els símptomes de l'ansietat, no? Marejos i tenir mal de cap són símptomes d'ansietat? Pues sí, també poden ser símptomes d'ansietat, no?
Clar, tot això, evidentment, a ella li va generar moltíssima frustració.
El soc una mala mare constantment i és la culpa aquesta que ens perseguirà sempre, que s'ha de treballar, però amb el tema de l'estigma sí que el sento, el que passa que és com que ho he volgut visibilitzar moltíssim a la família extensa, a la feina, o sigui, ho he explicat com molt per intentar lluitar contra aquest estigma i realment explicant-ho moltíssim te'n dones compte de la de gent que també ho està passant, no? El mateix grup de criança, potser ho vaig explicar com el segon dia o així i abans van començar a aixecar la mà altres mares d'ostres, doncs jo estic de baixa també per tal, jo no sé, saps? I abans comences a trobar punts en comú que dius ostres, com pot ser, no?
Encara ho amaguem molt, no, Ira, no? Em sembla com d'un altre món, perquè estem tot el dia omplint-nos la boca de salut mental, però encara ens fa molta vergonya, oi, això?
Sí, a més, escoltant-la és com realment passa això, que amb el temps, no? En 2 anys, però són 2 anys que va com el rau-rau a dins, i de cop i volta peta, i això sembla estrany, però passa. I l'altra cosa que deies, sí, l'estigma, perquè a més és com que... Jo, bueno, amb aquest projecte m'he entrevistat a moltes mares i et diuen, és que clar, hi ha un moment en què la gent et diu, ai, no siguis tan intensa amb aquest tema, no? O no siguis tan insistent, o un altre cop, dius, clar, sembla estrany perquè tu necessites explicar-ho una i una altra vegada, però clar, el món es cansa de tu. Llavors hi ha aquesta barreja entre no ho expliques perquè no vols ser pesat, no ho expliques perquè no vols que pensin que ets una mala mare...
Perquè m'imagino, no sé, Judit, que deu haver també una culpabilitat molt gran, sí, perquè sí, representa que ha de ser el moment més feliç de la teva vida,
exacte,
oi?
Exacte. Se suposa que és això que ens diuen, ser mare és el millor de la vida, i al final ella deia, és que jo em llevava i no podia cuidar el meu fill, no tenia forces. Clar, no només és que els altres et jutgin, sinó tu també amb tu mateixa, no? El culpable que et pots arribar a sentir. Ella va anar pensant i parlant amb aquesta psiquiatra, doncs creia que l'origen de tot plegat podria ser el moment mateix del part. Ella explica que li van fer un part induït sense gairebé ni preguntar-li, no? I durant l'embaràs tampoc mai ningú li havia explicat els riscos que podien comportar aquest tipus de pràctiques.
La veritat és que tenia molts dubtes, va ser un part induït, estava ja de 41 setmanes i 5 dies... I a les últimes corretges jo ja estava com desesperada i em van dir, bueno, doncs si vols ja t'induïm. I jo crec que estava tan desesperada que vaig acceptar de seguida, en plan sí, sense preguntar quines conseqüències podia tenir la inducció. Crec que es prepara pel moment del part, però amb un part que sempre es dona com per sentat que serà natural i que l'únic que has de fer és aprendre a empuixar. I ja està, no t'expliquen res més, ni siquiera t'expliquen, no, com t'administrarà l'epidural si és que la vols. No et plantegen, no, com diferents opcions, tampoc no et dic que t'hagin de fer un màster sobre parts, perquè entenc que no és això, no? Però sí que una mínima informació.
Clar, entenc que és un moment de fragilitat i que un, quan li diuen no, és que és millor induir perquè, clar, és que si no, potser les coses van malament i tu et deixes fer, no? Però ho pregunten els metges? Vols que t'induïm o no?
Clar, aquí és el que comentaves, eh? I això també ha sortit moltíssim, que és una mica com la narrativa de la por. Hi ha una narrativa de la por brutal i és tota l'estona tot el que pot anar malament. Tu entres en crisi perquè tens un nadó, et diuen, és que si no morir... A nosaltres ens van arribar a dir, és que si no té el doble de probabilitats de morir. Però parlem de per mils, o sigui, d'un 1,5 per mil a que potser puja a partir de la setmana 42 a un 3 per mil. Per tant, sí, incrementa, però val la pena aquest, no? O sigui, el risc que estàs doncs salvant a canvi de tot el que estàs perdent, perquè realment amb una inducció la mare perd moltíssim, o sigui, perd l'inici espontani de posar-se de part, segurament perdrà, bueno, perd el part natural per descomptat, perdrà les sensacions, acabarà molt instrumentalitzat... Mm-hmm.
Clar, pel que heu vist, aquests tallers és una pràctica superfreqüent, aquesta de la inducció.
Molt freqüent. De fet, nosaltres, amb totes les dones que hem treballat, només una, no se li va insistir molt. És veritat que n'hi ha hagut algunes més que han sabut, com si diguéssim, oposar-se, i a més dic han sabut, perquè jo, amb això que dèieu de la culpa, jo encara sento culpa de no haver dit no rotund, d'haver dit, però tu estàs segur, però és que jo no ho veig... No, és que... Si no és necessari, si no hi ha una raó real, que n'hi pot haver, que hi ha un problema... Crec que en aquest sentit hauríem de saber què guanyes i què perds, i perds molt.
I sobretot escoltar, no?, el pacient, en aquest cas l'embarassada o la que ha de parir.
Clar, sí, perquè jo en el meu cas jo vaig arribar dient a mi m'agradaria tenir el part el més natural possible. I va ser una inducció, el mateix que explica l'Aina, va acabar igual de malament perquè a més hem parlat les dues vam acabar amb cesària, a més en el meu cas no em van posar bé l'anestèsia, llavors jo vaig acabar totalment desmaiada en un altre planeta, no recordo la meitat, un desastre, i em van felicitar. Enhorabona, que tot ha sortit a la perfecció, excel·lent. Que dius, home, volia un part gairebé natural.
Per sort, hi ha alguns metges que es comencen a plantejar coses, com la Laura Rodellà, que és una ginecòloga amb la que vas parlar, oi?
Sí, ella ha escrit un llibre que es diu 9 llunes i mitges, a més té un blog que es diu Diari d'una mare ginecòloga, i ella és una d'aquestes professionals que, per sort, fan autocrítica, no? I creu que s'hauria de donar molta més informació a les mares.
Donar informació a les mares ja des de l'embaràs, perquè arribin el dia del part tranquil·les, havent generat prèviament un clima de confiança envers el sistema sanitari, no només amb un professional en concret, i després, doncs, durant el part, parlar molt, comunicar-se molt. I tots els professionals han de posar la mirada en l'experiència de la mare, perquè al final és el que li quedarà i el que impactarà en la seva salut mental. Qualsevol cosa que fas o dius ha de tenir el focus en com se sentirà aquesta dona, com li pot afectar en el seu futur, quina vivència s'emportarà de tot això.
Clar, això, aquesta mirada, seria ideal que la tinguessin tots els professionals, però no sempre és així, perquè no sempre tenen ni el temps ni tampoc els recursos per atendre les mares com caldria. I, de fet, la Laura admetia que hi ha pràctiques com ara les cesàries, l'ús d'epidural, l'oxitocina, els fòrceps, que estan massa normalitzades.
Hi ha certa entrada en rutina, en part també perquè hi ha molts professionals doncs, que estan cansats, estan cremats, i coses tan simples com, per exemple, el soroll excessiu, parlar crits, parlar d'altres temes que no són inherents a la dona que tenim davant, no? Que aquesta manera de rutinitzar la nostra feina del dia a dia, doncs crec que s'haurien d'evitar.
Clar, hi ha professionals que quan parlem de violència obstètrica, doncs, s'incomoden, no?
La paraula no agrada, eh?
No agrada, però la Laura diu, existeix, i per tant ho hem d'afrontar.
El fet que existeixi no vol dir que tothom en faci, però no podem negar que existeix. Se n'ha de parlar i s'ha de treballar perquè sigui el mínim. Més que les pràctiques en si, és el com es fan les pràctiques, per què es fan, si realment estaven justificades, si s'han explicat bé, si s'han informat i si a posteriori s'ha comprovat que la dona ho ha entès tot i ho ha pogut integrar. No és la inducció, no és la cesària, no és un tacte, no és una episiotomia, és com ho fas i per què.
Et vaig dir que desaparegueres, que no vull veure't mai més, que no m'esperes i no puc ni deixar...
La Irene Lapuente, amb tot aquest projecte que has fet, m'imagino que l'objectiu és que això cada vegada us ho replantegin més metges i fins i tot que això arribi als hospitals públics. Hi ha algun treball o hi ha, després d'això ja vindreu amb les vostres idees de tot el que heu extret i potser ho podreu transmetre perquè les coses canvien? Com està aquest projecte?
Sí, el nostre objectiu seria tenir impacte com a mínim en tres àmbits, un impacte científic, volem treure algunes publicacions d'això, voldríem tenir un impacte social, també com la ciutadania conegui més tot el tema de l'embaràs, el part, el postpart, de fet és un dels temes que surt, d'intentar que fins i tot a l'educació primària, l'educació secundària, hi hagi informació, a vegades sembla com descontextualitzat, no? I sortien propostes com anar a veure una granja com neixen, no, però vols dir, sí, sí, al final són mamífers, no? O sigui, sí, sí, veure com neixen els éssers vius, perquè és una cosa fisiològica, és natural. I després un impacte polític. Ens agradaria que canviessin les polítiques i que canviessin com es gestiona els hospitals, perquè a més cada vegada més veiem que hi ha força evidència científica de, tant de que bueno, les pràctiques obstètriques afecten a la salut mental, com que hi ha pràctiques que no són molt recomanades. De fet, la OMS diu que com a molt hauria d'haver un 10% d'induccions i actualment a Barcelona hi ha un 33%, vull dir que estem per 3 vegades, no? Ells escriuen, doblem el risc, doncs tripliquem les induccions i no s'està fent res. Per tant, sí, sí, hauríem d'anar a hospitals, hauríem d'anar a universitats, hauríem de realment aconseguir un canvi.
És una feina del món de les infermeres, de llevadores, de ginecologia, bastant feminitzada en general. Però això fa que creguis més possible que hi hagi un canvi o realment és allò que està l'heteropatriarcat allà i no hi ha manera de moure'l?
Jo crec que, clar, és un lloc complicat perquè era un espai de dones, molt de dones. Això va marxar del territori de la dona quan es va hospitalitzar, perquè antigament la meva àvia havia parit a casa, no? Ara sembla com, no, super progre o super... Bueno, les nostres àvies moltes van parir a casa i era una cosa la mar de normal. Això s'hospitalitza, es porta... I aquí és quan es masculinitza molt i aquí... que no dic que passés de la meva àvia a mi, que va passar abans, però que només en aquest temps ja ho podem veure. Ella era d'un poble, eh? I això, sí, clar, dificulta, perquè hi ha un... no? Allunyem, tornen a ser temes de dones que importen una mica menys. De fet, en recerca, la salut de la dona està menys tinguda constantment. Per tant, sí, sí, jo crec que dificulta. També penso que les llevadores, en general, són les que es porten el millor, no? La millor valoració. Jo sé que també hi ha obstetres meravelloses, i ho he vist amb el projecte, però les llevadores, en general, són les que sí, tenen com més bona fama. No sé si després allà les escolten molt o no, perquè hi ha moltes lluites de poder, eh? És un lloc molt jerarquitzat.
T'hauríem d'haver vist els dits, eh? Ara, quan parlaves. Doncs, Irene Lapuente, directora de l'empresa de divulgació científica La Mandarina de Newton, impulsora d'aquest projecte Obstetric Coevolution, si algú ens està sentint, té ganes de posar-se en contacte amb tu, té ganes d'explicar la seva història, com pot fer-ho per compartir, doncs, i que potser, o potser un metge, Potser doncs, una metgessa.
Sí, tenim la web obstetricoevolution.eu i si es volen dirigir a la mandarina de Newton també poden, també a través de la web trobaran doncs, els correus per escriure'ns o fins i tot si es volen apropar, estem al barri de Gràcia, també els obrirem les portes.
Doncs i si no ens trucau a nosaltres, que us posarem en contacte amb ells, 932074474. Irene Lapuente, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat. Merci, Judit.
Fins ara.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Obri els ulls, veureu tot nou. El que era tan clar semblava clar i just ara ho és. Remolins fets de cendra i foc. I tot l'hivern és ple de flors i el glaç es fon.
Però... hem tornat a posar una cançó de Lou Royce perquè ens agrada molt aquesta dona, però avui, clar, venim de parlar de la Britney. Després hem parlat de depressió postpart. Aquest programa és molt variat, Clara Ardèvol, ja ho vas veient, no?
Doncs bueno, sí,
tu ja
ho
sabies.
Sí, ja ho
sabies.
Sí, sí, sí.
Aquest programa... I ara, atenció, perquè avui repassarem un altre capítol de la història de la sexualitat femenina amb tu, que ja sabeu que ho fem de tant en tant els dilluns. I avui vens a trencar-me el cor.
Bueno, no esperava tant.
No, sí. Perquè jo tota la vida m'havia muntat la idea aquella de que a l'edat mitjana les dones, o sigui, els homes se n'anaven a la guerra, et posaven un cinturó de castedat i llançava la clau al mar. I jo tenia tota una epifania al voltant d'això.
Sí, doncs bé, tota aquesta història, no, que ens ha arribat una mica per pel·lícules, per novel·les, fins i tot per museus, no?
Que... Home, és que el dels museus ja m'explicaràs d'on surten.
Sí, ara...
Cinexin o què?
Ara ho tocarem. Doncs tota aquesta història del cinturó de castedat medieval, no?, que suposadament els homes posaven a les seves dones, llavors se n'anaven a les croades a fer una cervesa on volguessin i la senyora no podia ni posar-los les banyes, doncs lamento dir-te que és un mite.
Què dius?
Ja està.
Ara?
És un mite.
A les belleses he de saber jo, això?
Doncs sí. Si no, mira, escoltem la Coral Quadrada, que és professora d'Història Medieval a la Universitat Rovira i Virgili.
Això són com una espècie de fantasia que es va inventar molt més tard, a l'edat moderna. Quasi bé, jo diria, bastant al segle XVIII, que hi havia tota una sèrie de fantasies que llavors, doncs, van servir també per titllar a l'edat mitjana d'una època obscura i una època molt religiosa, etc. És que no tenim cap referència de l'edat mitjana en què s'utilitzessin els cinturons d'aquesta edat.
Sort que has trobat algú que, amb criteri, historiadora,
doncs sí,
que ens ha dit la veritat, sobre
doncs
això.
Sí. Bàsicament, no va ser fins la il·lustració que aquesta fake news va començar a escampar-se, que els il·lustrats eren igual de masclistes que els de l'edat mitjana, més o menys. El que passa que els agradava estigmatitzar-la, dir que era una època molt fosca, de fanatisme religiós...
Sí, perdona, m'atreviria a dir que hi havia una mica de morbo fantasiós sobre
totalment
que això fos veritat, no?
Exacte, totalment.
En les dones lligades...
Sí.
I si no el convent.
Exacte, sí. I era un relat perfecte, no?, per estigmatitzar l'edat mitjana i deixar-la com una època terrible.
I escolta, si a l'edat mitjana no van existir, van existir en una altra època o com va anar la cosa? O què?
Clar,
què?
A veure...
Que t'has fet un màster,
sí.
Jo t'ho pregunto per què.
Jo t'ho explico. Ara mateix, per exemple, és una informació que et dono...
Confidencial
sí.
O...?
Perquè ho sàpigues, ho pots buscar per internet. Amazon es poden comprar cinturons de castedat d'home i dona,
sí.
D'acord?
Per si has d'anar a fer la guerra.
Pel que sigui, però vaja, són joguines sexuals sadomasoquistes. Vull dir, no passa d'aquí.
D'acord.
I són
no
per homes
no
i per dones.
No anava per aquí la cosa.
I el que em deies dels museus, de com ens han arribat, no?, tots aquests cinturons de castedat, doncs al segle XIX es van fabricar tots aquests cinturons. No hi ha molt bé un consens sobre exactament quina funció tenien, però el que és segur és que es van fer falsificacions, es van fer reproduccions, pel que dèiem, no?, per estigmatitzar l'edat mitjana, i van acabar en aquests museus
segle,
de la tortura.
Al segle famosos. XIX hi havia ferrers que feien cinturons de castedat només... Per allargar aquest bulo, no?
Clar, no sé si era tant així causa-conseqüència, però
perdona,
el cas és que van acabar en museus sense cap rigor històric.
Has d'estar molt avorrit per fer això, eh?
Sí. Sí, de fet, és que totes les referències que es tenien eren satíriques i poca cosa més, no hi ha proves.
Va, Vaja, que no existien els cinturons de castedat, avui ho he sabut, ara ja respiro millor, l'edat mitjana era un lloc fantàstic, oi que sí?
Tampoc no. És això, tampoc és això, ja sabem que
sí,
no.
La sexualitat femenina a l'edat mitjana com era?
Clar,
estic fent una pregunta
sí,
així.
Sí que és veritat que ens ha arribat com una espècie d'idea distorsionada. Evidentment, hi havia molta violència sexual, hi havia unes teories estranyes, vam veure l'altre dia com durant segles no tenien ni idea de res del clítoris, no, pràcticament. Però, bé, clar, tampoc ens podem quedar només això, tenir aquesta visió de pobretes, tot el dia estaven a casa resant Ave Maries i no es tocaven ni feien res més, perquè llavors ens deixem de veure les resistències, les dones que feien coses en aquest sentit, per dir-ho d'alguna manera, no?
Vols dir que les que estaven contentes estaven als convents?
A vegades sí, la veritat és que eren espais més lliures, a vegades sí. Clar, i a més l'edat mitjana, escoltaran 10 segles, no es pot generalitzar, i a vegades és que ni tan sols amb el temps les coses milloraven.
És una època en la qual els costums sexuals i socials i tot això són molt més lliures i molt més relaxats que no pas en el segle XVI o XVII, perquè hi ha un abans i després de Trento, del Concili de Trento. Es marquen unes pautes que llavors allò ho fan completament rígid. El domini o el control de les mentalitats el pren l'Església.
Ara estava pensant en El nom de la rosa, aquella novel·la ambientada d'Umberto Eco,
veritat, no?
Que, clar, hi havia un festival a l'edat mitjana que riu
sí,
tant
sí,
tu,
sí. Exacte, sí, sí, sí. Clar, i tenim aquesta imatge de la sexualitat segrestada per l'Església, i resulta que després va ser pitjor, no?, arran de la lluita contra el protestantisme. Doncs ens hem d'imaginar durant l'edat mitjana que era una cosa més propera al que explica els contes de Canterbury, el de Camaró, no?, que descriuen dones amb curiositat sexual, actives sexualment, que són contes també masclistes, no direm que no, però mira...
Però li passa una mica més d'imaginació.
Sí, veiem que hi havia aquesta flexibilitat de costums.
Tirant lo blanc, plaer de Maria...
Això també, exacte.
Ui, això m'ho explicaràs ara. Has fet ullets de que m'ho vols explicar.
Mira, t'anava a posar un exemple bastant xulo d'unes senyores basques. Escoltem la coral parlant d'uns escrits que aquestes senyores van fer doncs, durant l'edat mitjana.
Solamente estoy en mi cama enamorando mi cojín. 22 años tengo, madre, casarme, que me duelen los dedos de tanto hurgarme. En sap o no en sap aquesta, no? Mariquita, ¿cómo te tocas? A fer madre, como las otras. Sí, que totes es toquen. Ja poden anar dient l'església lo que vulgui. El plaer és conegut i el plaer és completament acceptat.
Escolta, un moment. Aquestes senyores eren senyores basques de quin segle?
Perdó, he dit, durant l'edat mitjana i era just al segle XV, o sigui, acabada l'edat mitjana, però vaja.
Sí, sí. I què feien? Vivien en un convent i escrivien aquestes històries?
No exactament, però eren dones que havien deixat escrits experiències sexuals pròpies. Vull dir, no, sí,
Déu-n'hi-do.
I un altre nom, Sereneta de Tous, que era una senyora de Barcelona que li escrivia cartes pujades de to al seu marit.
Però arriba un punt de la carta que diu... Perquè quan vos estigueu aquí, jo vos cardaré la llana. I això li està dient que vol fer l'acte sexual amb ell, directament. D'aquí ve cardar, eh?
Perdoneu, però Sereneta de Tous, aquesta senyora ens agrada, Només amb el nom, ja.
Sí.
Que anaven parlant ja de cardar al segle XV.
Sí, Déu-n'hi-do, no? L'obra aquesta es diu Obrar la llana, perdona, la carta es diu Obrar la llana, que era sinònim de cardar, i amb referència sexual doncs, s'ha trobat aquí. I després tenim les trobadores, segles XII i XIII, o més enrere, que parlaven també a vegades de desig, del poder de triar els homes que els agradaven. Per exemple, la comtessa de Dia té versos que diuen «Sapigueu que tindria un gran desig que us tingués en lloc del marit», com dient. El meu marit a mi no m'acaba d'agradar.
No m'acaba d'agradar, m'han casat amb el meu cosí de Gratallops i ara resulta que va, tinc un disgust.
Sí. I fins i tot algunes que expressaven un desig lèsbic explícit, que aquí hi ha una mica de controvèrsia entre acadèmics. Alguns diuen que no, que això és platònic i és simbòlic, i altres diuen, per favor, està claríssim, si
I
no vols veure...
I aquí sí que anem a plaer de ma vida i tirar-lo blanc, o no?
Exacte, sí. Clar, no direm que la sexualitat entre dones fos acceptada en aquell moment, era perseguida, era castigada, però algunes dones, evidentment, se les empascaven i això també s'ha de veure.
Catalina de Belunce i Maritza de Llarzun, això és el País Basc, el 1503, al Batlle de Sant Sebastià, rep un informe. Per què? Aquestes dues diuen que se usaven com hombre i mujer. Echaban-se encima desnudes e retorçándose, e besándose, e cabalgándose la una a la otra, e la otra a la otra, subiéndose encima de sus vientres desnudas, pasando y haciendo actos que hombre com mujer deberían hacer carnalmente.
Claríssim, us ha quedat clar, oi? S'ho passaven bé. Clara Ardèvol, moltes gràcies. Aquest programa l'hem fet possible, tota aquesta colla de trobàrits, també. Judit Pastor, Anna Escura, Eduard Nas, Anna Closa, Carla Verdés i Montse Virgili. Demà seguirem sortejant aquest cap de setmana a Lleida. Escriviu-nos, donesidies@catradio.cat. Bona nit.